Darrer gran místic.
A Ramon Llull, la crisi de pànic que tingui en embarcar cap als països infidels, l'ho considerà com una debilitat que el desesperà. El portar a la malaltia i que, a més, patir visions que l'instaven a fer-se dominic per salvar la seva ànima. Però també deduir que si ho feia així, els seus llibres es perdrien, mentre que si es feia franciscà, es perdria la seva ànima, però en el moment els seus llibres perdurarien. Optar per preservar l'obra, que ell considerava i estava convençut que havia de salvar moltes ànimes, i d'aquest episodi es podia deduir el seu ingrés al tercer orde franciscà, però la vida coetània, on es relata l'episodi, no ho concreta. Encara malalt, embarcà cap a Tunis i en llevar l'àncora se sentí sobtadament curat. A la ciutat musulmana disputà amb èxit amb teòlegs musulmans els més afamats, però precisament d'aquest èxit el portà a la presó per ordre del rei i a ser condemnat a mort. La pena li fou commutada per l'expulsió gràcies a la intercessió d'un tunisià notable. Durant la sortida de la ciutat fou objecte d'insults i maltractes fins que s'embarcà en una nau que el portà a Nàpols, on hauria d'arribar a finals del 1293. Allí va finalitzar la taula general, començada a Tunís, el sisè seny, o afatus, i flors d'amors i flors d'intel·ligència. El regne de Nàpols va ser autoritzat a predicar a grups musulmans establerts allà i va ensenyar públicament la seva art.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. Tots som iguals. Ramon Rion, Ràdio Estel. Bona tarda, Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran. Gràcies, Jordi Carretero, vies de so, Mònica Porral, producció. Els parla, com sempre, Ramon Rion.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A Ràdio Estel, tots som iguals.
Avui, senyores, senyors, i per primera vegada Tots som iguals, després de tants i tants anys, parlarem parlarem de la pell de la persona. Parlarem de la cirurgia plàstica. Va arribar un moment que, fent els programes, parlant de persones amb capacitat diferent a la nostra, com sempre dic, intel·lectuals, físiques, o temes socials i sanitat, mai s'havia vingut al cap, no?, parlar de la cirurgia plàstica. Però, noi, aquest cop parlarem. I per això avui, doncs, tenim el plaer, i és de veritat, doctor Jorge Planas, és tot un honor tindre-la vostè aquí. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Un plaer també per mi ser-hi i agraeixo molt la seva invitació.
He esperat aquests tos de piano per tornar a començar a parlar, perquè vostè és el màxim responsable de la seva clínica, Planas.
Sí, des de fa uns anys, de fet, des de que va morir el meu pare, pues, bueno, soc el director mèdic i porto la clínica, que ja fa 45 anys.
45 anys, ho tinc aquí apuntat, sí, senyor. La clínica de Barcelona i Madrid, a més a més.
Madrid fa 10 anys, anem obrint.
Però d'aquí 45, molt bé. Doctor, com vostè ha dit, és fill també del doctor Jaume Planas, el seu pare, que va ser la primera persona, no?, que va començar a fer la cirurgia plàstica. Va ser així? O...
Sí, va ser el meu mestre i el de molts cirurgians espanyols i de fora d'Espanya. Estan formats a la clínica 300 cirurgians plàstics.
No? Déu-n'hi-do.
Que és un... Clar, ens omple de goig el saber que hi ha 300 cirurgians plàstics formats a la clínica a diferents països del món, i devolupant la seva tasca amb èxit, no? El meu pare, no, li anava a dir que el meu pare, pues sí, va ser dels primers cirurgians plàstics que va haver a Europa, i de fet, pràcticament a Espanya, pues, va portar la cirurgia plàstica des dels Estats Units i va crear diferents serveis tant de cirurgia plàstica com de cremats, no? I que ara són punts importants, no? De cirurgia plàstica als hospitals públics, no? Fins que va decidir, pues, construir la seva clínica, i allà vaig néixer jo, allà vivia jo des de petit, o sigui, els jardins de la clínica eren el pati de casa meva, no?
Llavors, si em permet, vostè és el segon metge, i dic metge ara mateix, que viu a la mateixa clínica. Hi ha un altre metge i professor molt distingit, imagini's.
Suposo que es refereix a la saga Barraquer,
correcte,
no?
Correcte, també... correcte, sí, senyor, sí.
Bueno, va ser un... Pues, sí, té les seves similituds. De fet, a Catalunya... les sagues mèdiques són molt constants i conegudes, i conegudes
de diferents... I de prestigi.
Amb molt prestigi, no? Tant amb urologia com amb oftalmologia, dermatologia, cirurgia plàstica, no? I moltes altres especialitats, no? Però, i moltes amb les seves clíniques pròpies, no? Que és el difícil de trobar clíniques monoespecialitzades, amb que tot rutlla al voltant d'una sola especialització, no?
I tant que sí. El seu pare, alguna vegada, el senyor doctor Jaume Planas, li havia dit perquè es va fer metge? Per quin motiu?
Li vaig preguntar i em va dir que no, que va ser una vocació espontània. Jo creia que tindria alguna cosa a veure amb la saga artística que sempre ha portat les nostres generacions passades, perquè el meu oncle era un gran pintor i el meu avi era escultor. O sigui, tenia un taller de marbre, però a les seves hores de fora feina tenia amb les peces que li sobraven del marbre, feia escultura i la feia molt, molt ben feta, no? Bueno, aquesta vertent una mica artística de crear, perquè al fi i al cap la cirurgia estètica, sobretot, té un gran component artístic, no?
Ara ens el explicarà vostè, doctor, aquest component artístic, però digui.
No, li anava a dir que ara venia de fer dos nassos, per exemple.
Què diu ara?
I els nassos, si vostè va pel carrer mirant nassos...
Són diferents tots, eh?
Tots són diferents.
Exacte, no? Sí, sí.
I per tant, quan tu el fas, tens al teu cap el que vols assolir amb aquella operació, que dura 30-40 minuts, però estàs esculptint teixit, cartílag, os, pell, no? I tot això fa que tens que tindre un sentit artístic per saber el que estàs fent i modelant aquestes estructures perquè després quedi un nas acorde amb les proporcions facials d'aquella cara.
Correcte.
I amb l'estatura d'aquella persona. I llavors, clar, tot això és un sentit artístic que jo el veia molt lligat a la pintura i a l'escultura. I, en canvi, em va dir que no, que ahir la decisió va ser espontània. De fet, ell no volia ser cirurgià plàstic.
Ah, llavors?
Ell volia ser cirurgià general. Mm-hmm. El que passa que ell va estar al front, a la Guerra Civil...
Déu-n'hi-do.
I va estar traient... bales dels ferits, no? Uh-huh. I ho feien amb ratxics.
I anava a dir operant també a camp obert, no, veritat? No.
Bueno, a primera
cada
línia.
Cada vegada es passava.
Els hospitals de campanya estaven a prop del front.
Si perquè, vostè, si vostè recorda, un d'ells també va ser el doctor Moisès Brogi.
Correcte.
Que també en el seu moment operava... fins i tot al camp de batalla, i a més a Barcelona i al carrer, vull dir...
Que fa pocs anys va tindre el seu gran homenatge.
I tant que sí.
Doncs després d'estar hores i hores sota els efectes dels raigs X, que en aquell moment no sabien que produïen cremades quan estaves tant temps sota d'ells, perquè si no podies veure on estava la bala, doncs va acabar la guerra i... li van dir que ell no podia ser cirurgià perquè s'havia cremat totes les mans sota els raigs. Llavors va caure amb ell un paper, que no era l'època d'internet i de les redes socials, per tant, la informació es traslladava amb molt menys rapidesa, uh-huh. I va caure així un article científic que havia un americà a Sant Louis que havia inventat el que avui coneixem, tothom coneix, com el injert de pell. Uh-huh. Tu tens una cremada, doncs pots treure la part cremada, agafar una mica de pell de la cuixa i posar-la a la mà.
Sí, entenem.
Se'n va anar, ho va fer, es va operar, i va quedar tan meravellat d'aquesta tecnologia i de la cirurgia plàstica en si, que no es coneixia pràcticament aquí, i es va quedar uns anys més a formar-se, i per això va decidir la branca de la cirurgia plàstica, no? Interessant, no?
Sí, m'ha agradat molt, perquè l'hem conegut una miqueta més, no?, la seva herència.
Correcte.
Del pare, és que és
correcte,
així.
És així.
Del pare i també de l'avi, per què no? I del tiet, a partir d'aquí.
Sí.
Ai, carai de minyona, com deia el Capri, escolti, doctor.
Sí, el Capri, molt bo, el Capri.
I tant, parlem del Capri? O vol parlar de la clínica?
No, parlem del que vostè vulgui.
No, parlem de vostè i parlem de la clínica. Quants professionals són a la clínica, doctor?
Miri,
perquè els nostres oients ho sàpiguen.
Som 6 cirurgians plàstics, mm-hmm. I després hi ha uns 10 o 12 metges entre dermatòlegs i metges estètics i especialistes en làser, en varius... Ho tenim tot molt supraespecialitzat. Uh-huh. Hi ha gent que només fa llavis, gent que només fa cabell, gent que només aprima, només fa làser, només fa un tipus de cirurgia com la reconstrucció mamària, uh-huh. Microquirúrgica, no? I llavors, la supraespecialització és el que penso que pot arribar a donar la màxima excel·lència, perquè la gent es concentra només en un camp determinat.
Uh-huh. Vostès operen... Què és el que operen més d'una persona, vostès, doctor?
Bé, el pit és el que més opera.
Sí?
Una de cada 3 cirurgies és pit.
És pit.
Pràcticament a tots els països del món. Entre el nas, el pit i la lipoescultura, el treure el greix sobrant de la silueta, són les 3 cirurgies que més es fan arrel del món.
Acaba de parlar del greix, no? Una persona és que creu que quan li treuen el greix s'aprima. És així o no?
S'aprima la zona on li treuen el greix.
Ja.
Però no, la liposcultura o liposucció no és una tècnica d'aprimament. És una tècnica de redefinició d'una silueta que amb unes parts determinades, que normalment són les caderes o les cuixes o l'abdomen, pues tenen més excés de greix que la resta. I, per tant, tu el que estàs és homogenitzant la silueta, però no estàs traient quilos i quilos de pes.
Ja, ja, per això li he fet la pregunta. Una persona, què hi veurà més, senyores o senyors?
Senyores.
Senyores o senyors? Sí. Senyores.
I però les... no perquè siguin més vanidoses, eh?
No.
No. Sinó perquè la senyora té pit.
Ja, ja, clar.
No?
Per això superen més les senyores.
Correcte. Perquè pensi que hem dit que una de cada tres cirurgies és pit. Si traiem les cirurgies de pit, estaríem al 50%.
Llavors, jo li vull fer una altra pregunta. Bueno, tots seran preguntes i seran comentaris. Però m'ha dit senyores. I de les senyores, entre quines edats es comença, o les jovenetes, com dic jo, comencen a dir, escolta, jo em vull els llavis, me'ls vull canviar, o com hem dit, els pits, etcètera. Miri, però sempre té que ser sobre una supervisió, evidentment, no?
Sí, mire, ha canviat molt, no?
Digui'm.
El tipus de pacient que arriba a la clínica. O sigui, el ventall d'edats s'ha ampliat moltíssim, d'estractes socials també i de professions també. S'ha socialitzat completament la cirurgia estètica entre la financiació i la popularització de la cirurgia i el ben feta que està, perquè estem en un país en què es fa molt bona cirurgia estètica. En general, molt bona, no? a nivell dels millors del món, no? Perquè ha hagut unes grans escoles, no? I, per tant, això fa que tothom té una veïna o un familiar o un amic que s'ha operat amb èxit i que parla bé d'allò que s'ha fet. I això, llavors, clar, és com una taca que va ampliant-se i que va impregnant a tota la societat i fa que, quan un té un defecte, o un envelliment propi de la vida, pues, i decideix fer-se alguna cosa, ho fa perquè sap que el resultat serà bo, serà natural, i perquè està a l'abast de molta gent.
Envelliment propi de la vida, acaba de dir vostè. Llavors, una altra persona, senyora o senyor, potser senyora, o per què no, senyor, que sigui gras, que estigui farta, com dic jo, no sempre, li ve a la seva consulta, parlen i diu, escolta, jo em vull treure, jo què sé, de la cara, el nas, qualsevol, la papada, etc. Per de pas també vull fer, jo què sé, la panxa, les caderes, etc. Es poden operar aquestes persones de dalt a baix?
Bé, ningú s'ha operat de dalt a baix, perquè...
Ningú.
Igual que si vostè té un accident, que no vulgui.
Per cert, vostè m'ha dit fora de micro i parlant una miqueta, Jordi, ho tinc que dir, que en tinc que primar. I ho penso fer. Ho penso fer.
Tot ha sortit perquè vostè m'ha dit que s'assemblava al president.
No.
I jo li dic que el tenia que primar per assemblar-se una mica més.
Senyores i senyores, el doctor Jorge Planas ahora mismo me acaba de decir una cosa que bueno, és igual. Doctor,
digue'm.
Parlem seriosament?
Jo sempre parlo seriosament.
Intentarem. Intentarem, doctor. Intentarem. Digui. Llavors, què? Què fem? En tinc que primar o no?
Vostè?
Sí. Home, ja que tinc el doctor aquí, escolta, fem la
miri, tothom té que fer el que li surti.
Miqueta, sí.
No? O sigui, jo sempre dic, hi ha gent que ve i et diu... Bueno, queda clar, no?, el que em tinc que fer. Dic, no, digui-m'ho vostè.
Què és el que vol, operar-se?
Clar.
Jo li diré, evidentment.
Per què? Perquè igual jo veig un que s'ha d'operar el nas i, en canvi, ell ve o ella ve per les orelles, que jo crec que estan molt bé, no? Tothom té que ser conscient de la seva imatge, però sobretot de ser feliç. Si una persona és feliç amb uns quilos de més, pues que ho sigui, perquè s'ha de primar, no? Sí, a no ser que vagi en contra de la seva salut. Llavors sí que li recomanaré arribar a un pes determinat perquè sigui bo per la seva salut.
Evidentment.
Però al final tot es tracta de la felicitat. Vivim molt pocs anys, Ramon, i hem de ser feliços.
Sí, la veritat,
no?
Sí.
I hem d'intentar... Jo per això quan... se'n van ja de la consulta d'alta, li dic, bueno, i ara sigui feliç. Que ja ho era, potser, no? Evidentment. Però vull dir, no ens centrem només amb defecte tras defecte tras defecte, perquè tots estem plens de defectes, no?
I tant.
Hem de ser feliços com som. Ara, si hi ha algú que ens angoixa, pues, evidentment, avui en dia es pot solucionar amb cirurgia o no cirurgia, pues, es soluciona, però després sem feliços.
Vostè acaba de dir, siguem feliços, no? Jo recordo, m'ha vingut a la memòria, és que aquí l'estudia una altra persona, que no diré el nom, però que ens està acompanyant, també de la Clínica Planes, evidentment, a la cap de comunicació. Benvinguda, eh?
És la Marga.
És la Marga. El doctor ho ha dit al final, eh? El doctor ho ha dit. M'ha fet vindre a la memòria que hi ha una cançó de la Trinca que diu si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te. És un tros d'una cançó, no? I m'ha vingut a la memòria ara mateix, eh? Vull dir que...
Sí, perquè és molt complexa. És molt complexa ser feliç. És molt complexa perquè hi ha molts factors que fan que tu siguis feliç. I sempre hi ha algun que pot trontollar una mica,
sí,
no?
Sí, home, evidentment.
Val? Per tant, tens que mirar sempre, potser des d'una perspectiva més d'alçada, i veure que en la teva vida, escolta'm, si em va bé amb això, això i això, que és l'important, doncs això no li tinc que donar tanta importància, no?
Evidentment. Quins perills comporta fer-se una operació, doctor?
Perills, anem a veure, depèn com es faci aquesta operació. O sigui, aquesta operació, jo sempre explico als meus pacients, no? Si vostè agafa un avió i el pilot no té títol, i l'avió no ha sigut revisat en els últims 5 anys, i no sabem si hem posat gasolina o no, clar, el perill és més gran, no? Avui en dia, si et poses en mans d'un cirurgià plàstic amb títol d'especialista, amb un centre que estigui regulat, amb un anestesista titulat, amb unes proves preoperatòries fetes abans per descartar qualsevol risc innecessari de passar per una anestèsia, etc, etc, els riscos són molt, molt, molt petits. Menys que agafar un avió.
Ja. L'entenc perfectament. Mai hi ha una cara, com vostè ha dit abans, una cara igual, ulls, orelles, boca...
Miri, digui'm. Només si són bessones. Això
només si són bessones?
Bueno, sí, clar, els bessons pues, són pràcticament iguals.
Sí,
no?
Però
el canviar, meu somni era operar unes bessones del nas, i fa 2 anys van vindre. I, dic, ostres, m'heu fet molt feliç.
Digui.
Les vaig operar les 2, perquè el gran repte d'un nas, de 2 bessones, és deixar el nas exactament igual.
I va ser així?
Sí.
De veritat?
Fotos...
I... No les va canviar, sí. No va canviar una mica del nas per dir, escolta, són bessones, però a la vegada diferents.
No, van quedar... No, a més, escolta, que són... Eren molt, molt ortodoxes i molt, molt talibans amb això. O sigui, el mateix pentinat... les mateixes mitges vestides exactament igual, pintades, o sigui, anaven sempre iguals i volien el nas igual. I era un repte que em va fer il·lusió, no? Perquè és allò que sempre penses, m'agradaria que un dia entressin per la porta 2 bessones. Bueno, ara, pues, fins que entren 3, no? Unes trillisses, no?
Sí, tot pot arribar.
Segur.
I tant, sí. Perquè n'hi ha.
Sí, jo tinc amics, amics que tenen trellisses. Ara, tenen que ser exactament iguals, eh? Però sí, però són reptes que són macos a la professió, eh? Però sí, com vostè diu, no som iguals. Ni som iguals i ni som simètrics, que és una altra cosa molt important, la simetria. Perquè hi ha molta gent que això sí que jo dic que no superin quan... Ells venen a buscar la simetria perfecta d'una cara.
Llavors, hi ha límits de talles, com dic jo?
Hi ha límits d'indicacions.
Indicacions.
Sí. Tant de, com vostè ha dit, de talles d'un volum de pit, per exemple, que tu desaconsellis perquè creus que és totalment desproporcionat a la seva silueta.
Obesitat mòrbida, perdoni, també li han vingut persones...
Mòrbida,
sí. I que vulguin, i vostè li ha dit, bueno, una mica sí, però del tot no puc...
No, les obesitats mòrbides normalment les derivem a fer cirurgia bariàtrica, que és un tipus de cirurgia on aprimen moltíssims quilos després de fer una cirurgia d'estómac, no? I després queda la pell, i clar, si tu has perdut 50, 60 o 70 quilos...
Déu-n'hi-do, té que ser molt...
Després la pell cau de tot arreu, de braços, de panxa, de pits, de cara, i llavors fem molta cirurgia post-bariàtrica.
I els hi canvia la seva autoestima, les persones ja operades?
Miri, molta, perquè, jo tenia una resident que volia fer una tesi sobre psicologia de l'aspecte físic, etcètera, etcètera, doncs encaminat en aquest tipus de cirurgia, no? I va fer una enquesta a totes, durant un any, a totes les meves pacients, una enquesta anònima, dient doncs, com es trobaven, que havien canviat, que els havia donat a la seva vida al fer-se aquella cirurgia, no? I el resultat va ser sorprenent, no? Mai me l'havia esperat, perquè normalment el pacient, sí, està content, si alguns són extrovertits, si et diuen i et donen petons i tal, de que estan, no?, tan contentes, però molts, cadascú som com som, doncs ho guarda cap al seu interior, no? Sobretot aquesta gent que ha patit molt, no?, per un complex físic, no? I realment era sorprenent la quantitat, veus com canvia el seu caràcter, com canvia les seves il·lusions per la vida, com canvia la seva sociabilitat, no? I lo bé que li ha fet aquella cirurgia amb aquella persona, no? Això, pues, clar, és el que també et llença una mica a seguir endavant amb tanta il·lusió, no?
Vostè, doctor, què els hi aconsellaria a les persones, senyores, senyors, que es vulguin treure o es vulguin canviar, vulguin canviar alguna cosa del seu aspecte físic?
Bé, bueno, primer que es posin en mans d'un professional amb títol d'especialista, que s'informin bé, que vagin a més d'un, per si tenen dubtes, per si no se'ls ha quedat clar, i que després, si la indicació és correcta i la tècnica està ben feta, el resultat serà bo.
Vostè, doctor, després d'una operació, què fa?
Després d'una operació?
Ja, sí.
Em preparo per la següent.
O sigui que... No. Bueno, per tindrà un petit...
Quan acabi.
O ja va d'un quiròfan amb un altre, pregunto.
Sí. Jo tinc 4 quiròfanos. I no els utilitzo els tots, perquè també hi ha més cirurgians. Però sí que els temps d'espera entre una cirurgia i preparar l'altra, que és pràcticament una hora, això ho tinc bastant resolt per no perdre temps.
Està bé, això.
Sí.
Què em vol explicar de vostè?
Ara, quan acaba el dia...
Sí. No, com acaba el dia. Bueno, és igual.
No, sí, em refereixo...
En plan professional, dintre la seva consulta...
Em refereixo si acaba... Quan acaba l'última cirurgia, sí que faig una mica de reflexió sobre el que he fet. No passo a anar-me a dutxar-me i a dinar, no. Estic uns minuts reflexionant sobre tot el que he fet, a les cirurgies, no? Per interioritzar-ho, És un costum que tinc.
Està bé, això. I, a part de tot, doctor, m'agradaria que em digués una altra cosa. Algunes anècdotes li han passat, estic seguríssim.
Sí, moltíssimes.
Perquè he xafardejat molt. Sí, he xafardejat molt, i per això ho dic. Quines anècdotes vostè li han passat, doctor? Ens podria explicar? Ja sé que hi ha el còdic, no? Però, codi professional, que ens poden dir les coses, però alguna anècdota sense donar...
Anècdotes, tinc moltíssimes. Digue'm. De fet, tinc que escriure un llibre d'anècdotes per fer alguna... encaminar-ho a alguna donació, alguna
està ONG...
Perquè, clar, les anècdotes sempre són... No? Si el fas bé, el llibre... Però les tinc allà... les vaig escrivint,
Sí. I van quedant allà amuntonades, però a poc a poc... Però arribarà el dia.
Un dia escriuré,
que el doctor Jorge Plana, senyores i senyors, doncs farà el llibre i algun dia el tornarem a tindre aquí per només
segur
explicar les anècdotes.
Exactament.
Espero que sí.
Exactament.
Digue'm alguna, doctor.
Bueno, no, a veure, mira,
va,
una
o la dic jo.
Una veïna... No, sí, segur que si vostè ha llegit alguna entrevista meva passada, pues tindrà de més divertides. Però sí que una vegada, me'n recordo, fa molts anys, que va vindre una senyora dient que venia d'urgències, no? I ja estava a la sala d'espera, jo estava passant consulta, l'enfermera em diu, la pròxima le passaré la urgència que ha venido. passa la senyora amb camisó, una senyora d'uns 65 anys amb camisó, uh-huh. I sabatilles està per casa, i dic, on està la ferida, què li ha passat? Diu, no, és que vinc per estirar la cara, perquè necessito un lifting. Sí. I que, escolti, vostè ha dit que venia d'urgència,
sí.
Jo l'he fet passar sense hora. Diu, és que és una gran urgència, que no ho veu, com m'està caient la cara.
I es va vestir automàticament amb la bateta i cap a... Anem a veure el doctor Planes, no? Alguna més?
Sí, moltes.
Vinga, va, una altra.
A veure, sí.
Aquest programa és molt seriós, eh? Però sí, de tant no? en tant fem el que fem, escolti. És important. Digui'm.
A veure... Ah, sí, bueno, doncs pues un noi, va vindre fa poc, fa un parell d'anys.
Mira.
I, no, és que vinc operant-me el nas perquè no m'agrada el nas. I jo començo a mirar el nas i dic, escolta, mira, és que tu respires bé? Diu, sí. Dic, que tu ets model? Diu, no. Mm. Model? Tu, vostè creu que amb la meva cara puc ser model? Dic, llavors, si no ets model, per què et vols operar?
Ja. Yeah.
Perquè tens un nas quasi perfecte. Tens una mínima coseta que, si em dius, faig fotos, perquè sóc...
No? Sí. Però... Es dedica a la moda, sí.
Exacte. Diu, no, és que a mi també m'agrada el nas, em diu. Dic, com que tu... Llavors, què fem aquí, tu
claro,
i jo?
Claro.
Diu, no, és que és igual que el del meu pare. I ho diu el meu pare.
Hombre, Déu-n'hi-do.
Escolta, doncs tindràs que... encaminar, en aquest moment sempre, tant a la del camisó com aquest, mm-hmm. els encamines cap a un altre tipus d'especialista, mm-hmm. que entenem que és un psicòleg o
sí,
que pugui...
Sí. Això ja és una miqueta denigrant, com dic jo. Doctor, s'ha parlat que vostè vol fer el llibre de les anècdotes. Espero... Senyoreta Marga, estem en contacte, eh? M'està dient que sí, senyora i senyors, amb el cap, eh? Ja que vostès no la veuen, jo me chivo. Escolti, vostè també ha fet uns quants llibres, 10. N'ha fet 10 de llibres?
He fet llibres que són de científics, per entendre'ns, i llibres de divulgació. No? Mm.
Un que diu Vivir muchos años, o com és exactament?
Un llibre no, és un... aquest només vaig fer el pròleg i algun capítol d'un llibre d'anti-aging.
Correcte.
De com viure més anys.
Mm-hmm. I què tal?
Què tal va ser la tirada? O...
La tirada, la venda, etcètera. Sí.
Aquests llibres no són de gran tirada ni de molta venda, però sí són més especialitzats. Uh-huh. Però sí que et dona gust fer-los perquè deixes un legat a poc a poc, no? Uh-huh. Dels coneixements i de... Pensi que jo vaig portar l'anti-aging que... aquí a Barcelona, bueno, a Europa, perquè no es coneixia l'anti-aging, fa uns 18 anys, 17 anys. Uh-huh. I clar, en aquell moment, tot l'anti-aging, perquè la gent entengui, no es té res a veure amb la cirurgia, sinó que és com fer, a través d'un bon estudi analític de la persona i unes mides que es posen d'alimentació, d'esport, de suplements nutricionals personalitzats per a aquella persona, hormones quan fan falta, es crea un tractament que fa envellir més lentament. I arribar a grans amb més força, amb més energia. Energia és una paraula molt clau, molt clau. Per assolir l'arribar a una edat avançada amb completament salut i força, no?
Com és, ara que ha dit això d'envellir, com és que de vegades les persones, doctor, físicament se'ls nota més, unes persones que envelleixen més que unes altres tenint la mateixa edat?
Ho parlàvem abans,
sí,
no?
Sí.
Vostè sembla molt més jove
gràcies,
de l'edat
gràcies.
Que té, sense dir l'edat,
moltes
que la poden trobar a Google tothom, no? Però
digui,
és així,
digui,
no? Sí. Però és així, m'ha sorprès la seva joventut biològica.
Biològica, no cronològica,
correcte.
Evidentment.
Correcte, m'ha sorprès, sense fer anàlisis.
Sí, sí, quina
ja
diferència
dir...
ja, podem parlar-ho, digui.
Bé, però la cronològica és la del DNI, no?
Sí.
Els anys que compleixen.
No, però sàpiguen no? els nostres oients,
Exacte, i la biològica és la que aparentes o la que realment ets fisiològicament parlant, o sigui, l'edat de les teves cèl·lules,
correcte,
dels teus òrgans.
Sí, senyor.
Val? I això pues, té a veure amb la genètica molt. Segurament els seus pares ja semblaven més joves del que eren.
Correcte.
I també del que fem. durant la vida. Si prenem tòxics, alcohol, tabac, etc, vostè diu que no.
No, no fumo, sincerament.
Correcte,
no fumo. Mai he fumat, tinc que dir-ho.
Per tant, tenim un factor predisponent a l'envelliment que el tenim, no el tenim, i després com ens alimentem i quin esport fem. I quin control mental tenim.
Ja.
Que no, no fa falta fer ioga ni... ni meditació per tindre'n, encara que ajuda, encara que ajuda. Però moltes vegades el propi caràcter fa que un tingui un control mental sobre si mateix i sobre les coses que li passen i com volen que els afecti a un mateix d'una forma o d'una altra.
Ho entenc. Escolti'm, doctor, a vostè li ha quedat alguna cosa? Quin repte té vostè ara? Per... quina operació té? En té alguna? Té algun repte que vulgui vostè?
Jo m'agradaria...
Digui'm.
M'agradaria abanderar, no?, amb un futur pròxim, però no depèn només de mi, sinó que depèn més dels investigadors bàsics del laboratori, de tants investigadors que a tot el món estan estudiant ara mateix tractaments per pal·liar l'envelliment i per estar més sans i més joves amb medicina regenerativa. No? Bé, s'estan fent molta tasca en aquest sentit arreu del món, amb uns resultats espectaculars, però encara amb animals, encara amb animals, i a poc anirà passant a la humana. No sé si ho veurem, no sé si ho veurem. Segurament veurem algun dels avanços, però no tots. Però m'agradaria veure-ho, perquè serà un canvi espectacular amb el que és la medicina en general. No només amb la plàstica, amb la medicina en general. O sigui, hem passat d'una medicina terapèutica, de fa dos segles, per entendre's. Medicina, pues, et passava alguna cosa, se solucionava bé amb medicines, bé amb operacions, no? A una medicina preventiva, que és la del segle passat i la que encara estem, no? Preventiva, fem chequeos, sí, sí, tenim tot controlat, quan abans trobem alguna adapta de que pot tindre una malaltia, de seguida actuem, això és la medicina preventiva, en la que estem actualment, i vindrà, i la veurem iniciar...
De veritat?
Iniciar, segur. Sí. La medicina regenerativa, la regenerativa, la que pues, mitjançant factors químics d'algun tipus de cèl·lules, jo crec que de l'hipotàlam...
L'hipotàlam, ha dit.
Sí, de l'hipotàlam sí. Vindran aquests factors químics d'algunes cèl·lules i pues, podrem, mitjançant injeccions, per entendre'ns, perquè la gent ens entengui, pues, poder regenerar... les nostres cèl·lules. I això m'agradaria veure-ho. No sé si arribaré a temps, amb la meva edat, que aparenta menys, més que la seva.
Bueno, no, però... no comencem amb biològica, però, cronològica, però sí. Sincerament, i tant que arribarà vostè, a més a més.
Espero.
Vostè tirarà endavant aquest tema.
Sí, perquè estic ficat, estic amb continu... contacte amb alguns dels investigadors als Estats Units que estan amb aquestes labors d'investigació i bé, les notícies són esperançadores, no?
Així sigui, doctor.
Escolti, i que ho veiem.
I tant, que sí, ja ho veurà, com si encara que arribem als 90 més 1, com dic jo, doncs...
Exacte.
No hi ha aquell que diu 12 més 1? 12 més 1, però bueno, és el mateix, no? Escolti, doctor, amb els nostres oients, vostè, quins consells li podria donar a les persones que es vulguin fer un canvi facial, vulguin treure's la grasa, etc, abans que es tinguin que preparar? O...
No, que s'informin bé, Que s'informin bé. I com deia abans, o sigui, que es posin en mans d'un especialista titulat i que rebin tota la informació necessària de pros i contres del que es vulguin fer per poder decidir amb calma i tranquil·litat.
Algú més?
Algú més de consell o no. Si vol algú més de l'entrevista.
Vostè està aquí, escolti, el micro és la carxofa seva. Endavant. Què més ens vol dir, doctor, de la seva clínica?
No, no, jo estic aquí a les seves ordres.
No, mai.
Preguntes.
Agraït que vostè hagi estat i sigui aquí amb nosaltres.
Però, de fet, si volem enllaçar una mica el que parlàvem de la investigació i de la medicina regenerativa, avui en dia ja estem fent a la clínica, de fet, un tractament que es diu Nanofat, que és producte de medicina regenerativa. És treure la coloració fosca de les parpelles inferiors, no? Sí. Que hi ha gent que té com un color negre sota les parpelles, no? Amb cèl·lules tretes d'una biòpsia de greix d'aquella persona, no? No és ni cirurgia, perquè es fa més totalment ambulatòria, amb anestèsia local, i és un procediment molt ràpid i senzill. Però enllaça una mica amb aquest començament de la medicina regenerativa que estàvem parlant abans, no? De fet, els traumatòlegs utilitzen molts factors de creixement també per genolls i per... I després d'operacions, o inclús sense operar, doncs, perquè es regeneri el cartílag, no? Avui en dia tots els traumatòlegs utilitzen factors de creixement, que són els mateixos que nosaltres utilitzem per fer créixer cabell o per revitalitzar tota la cara, no? Que és allò de treure una mica de sang, agafar els factors de creixement plaquetaris i injectar-los a la mateixa persona, no? Pues, és el que dèiem, no? Són els primers passos del que és la medicina regenerativa.
Vostè ho acaba de dir, el cabell. Jo li vull fer una pregunta. Li ha vingut, m'ha vingut ara la pregunta, li ha vingut alguna vegada algun senyor, i dic senyor més que senyores, que siguin persones molt, molt peludes al cos i que vulguin que se li tregui aquest problema, tant de pit com d'esquena?
Això ho fem cada dia.
Ho fan cada dia?
Cada dia, sí. Això? Sobretot futbolistes. Futbolistes tots. Perquè, clar, futbolistes i esportistes d'èlit, perquè els massatges els hi fan molt mal amb el pèl, al cos.
A l'estirament, no? Etcètera, correcte.
Fan aquells, no?, rotllos que tal, no. I llavors, tot el que són futbolistes, esportistes d'èlit, els tenim sempre a la clínica. Sempre trobes algun esportista d'èlit. Sí. I després, cada vegada hi ha més gent que fa triatlons, maratons, etc, que ja no són esportistes d'èlit, però ja com si ho fossin, perquè també necessiten massatge, etc. I després per estètica, també. No només del cos, també de la cara, perquè molts pèls, sobretot del coll, pues es fiquen cap a dintre, fan grans, pots treure pues, una mica tot el que és el pèl dur i deixar pues, un... molt menys pèl i més tou.
És evident que a vostè li agrada la seva professió, eh que sí?
Sí, clar. Si no m'agradés, escolti'm, amb les hores que estic a la clínica, si no m'agradés, estaria
malament
amargat de la
clínica,
vida.
Adéu clínica, també, no? Aquesta és la veritat. Ai, carai. I quins reptes té, a part del que hem preguntat, personals?
Personals?
Ok, sí, sí.
Bé, personals, miri...
Això ja no és el còdic, eh?
Personals, tinc un repte, jo faig microreptes.
I quins són?
Clar, microreptes, perquè això ho vaig aprendre d'un guionista, del guionista del José Mota.
Digui.
Si vostè...
Sí, sé qui és.
El merme, crec que li deia, que és el poco a poco. Mm. Si vostè diu, ostres... em trobo fatal, tinc 20 quilos de més, estic fumant, bec un whisky cada nit i vull ser saludable. Clar, si t'ho treus tot de cop, igual et dona una lipotima.
Anem malament.
Tens que anar a poc a poc, no?
Sí.
Pues, això són els microretos, no? Pues jo ni fumo, ni prenc el whisky per la nit, però sigui el que vulguis fer a la vida...
Vostè pren whisky a la nit, acaba
no,
de dir, eh?
No, que
ah,
no
que
em
no
prenc.
Prenc. Ah, que pensava, no prenc. Pensava que anava a dir que sí, al final.
No, que no em prenc. No,
la marca explicant... estava venent ara mateix un cop d'aigua, eh? Sí. I és real, eh? Digui.
Pues, no, el que et deia, no? Sigui el que sigui repte que vulguis fer a la teva vida, si creus que no el pots assolir d'atacada, el tens que fer poc a poc, no? Llavors, pues, jo, per exemple, ara vull fer encara més esport del que faig, no? Pues, em tinc que programar una meta, però fent-ho poc a poc, eh? No incrementant de repent tot...
I tot allò que la gent diu, no, és que jo no tinc temps per fer esport.
El temps sempre es busca, doctor, encara que sigui primera
encara
hora...
Encara que sigui a poc a poc.
Última hora de la tarda.
O encara que siguin 20 minuts.
Sí, sí,
no?
sí.
Per activar. Ara, són 20 minuts que es pots fer. Nosaltres tenim un medical gym a la clínica.
Està bé, no ho sabia.
Que és, sí, és un... és molt esportista d'èlit, l'agafa també, perquè són màquines... Pues, tant per coordinar els motoristes, els golfistes, sí, per tindre millor coordinació postural, no? Però també, també allà t'ensenyen a canviar una mica la teva rutina de vida. I com pots agafar els teus 20 minuts que tu creus que no són suficients i fent el que els professionals que tenim allà al Medical Gym et diuen, pots fer valer aquests 20 minuts com si fossin 40. Si fas els exercicis exactes que et diuen, la freqüència cardíaca que et diuen, etcètera, etcètera.
Molt bé. Doctor, tenim que finalitzar aquesta entrevista per ara.
Fins que escrivim el llibre.
No, home, ja ens veurem abans. Espero i desitjo, si fos possible.
Escolti'm, si vostè ha estat 13 anys sense entrevistar un cirurgià plàstic,
home,
ara no vulgui entrevistar en un any, dos...
No, deixem passar una miqueta, però segur, home. Doctor Jorge Planas, de la clínica Planas, que tothom la coneix així, no?, arreu de Catalunya i Espanya.
La Planas,
li diuen.
Sí, com la Barraquer.
Sí, sí, sí. No? Sí. Can Barraquer, Can Planas, també,
exacte,
com els pobles.
Sí, exacte.
Com si fos gent de poble, no?
Sempre bueno, perquè, camp, no? Bueno, perquè can, sempre can. Hem estat aquí, llavors pues, és més proper, ho tens més com algú que coneixes de tota la vida, no?
Una pregunta que potser li han fet a moltes emissores de televisió i ràdio, i jo no la vull deixar passar per alt. I el rei, què tal? Com va? Vostè l'ha operat. No em digui que no.
No, miri, jo sempre... Me l'han fet moltes vegades,
No, jo...
Aquesta
jo
pregunta, sí. No? Me l'han fet moltes vegades. Però sempre responc el mateix.
Digui'm.
Que jo mai parlo dels pacients.
Ja, era pel seu...
Per exemple, si vostè un dia supera amb mi o s'ha operat, mai ho diria.
Ja.
M'entén? A no ser que vostè ho digui, no? Ara, si ho fa públic, pues, bueno, pues, les coses que es fan públiques, per un mateix la fas pública.
Bueno, però vostè l'ha operat, el rei, això sí que es pot dir.
No es pot dir.
No es pot dir. Bueno, no, el doctor Jorge Planas no pot dir-ho per ara. Bueno. Gràcies per ser aquí, doctor, a tots som iguals.
Gràcies a vostè, Ramon, perquè ha sigut un plaer, ha sigut molt distès l'entrevista.
Moltes gràcies.
I molt professional alhora, que és important. Les dues coses juntes són les que fan disfrutar i les que tingui vostè l'audiència que té tan fidel. No?
Moltes gràcies, doctor Planas, de Can Planas.
Exacte.
Vostè també, escolti una cosa. Vostè, doctor, li agrada molt un tema musical. Sap quin és, veritat, doctor?
Aquest és el de Polis.
I com es titula, doctor? El reconeix? Sí, home, sí, i tant que sí. El tindré que dir al final, un momentet.
Performing Every Breath You Take.
Sí, senyor, sí, senyor. És el de la seva joventut, eh? Que sí?
Sí.
Sempre
jo
ho havia dit.
Jo sentia molt a Polis, eh?
Sí, sí.
Sentia molt a Polis.
Sí.
Jo sóc del 62.
Ja ha dit els anys que té, senyora,
bueno,
i senyors,
clar,
ja ho saben.
Clar, jo sóc del 62, o sigui, que sóc 50 anyer.
Bueno, dejemos el pico, senyora i senyores.
Tant, bueno, anem a veure, la meva joventut va tindre una gran música, eh?
Oi, tant que sí, home, amb aquells anys. I música que mai passarà,
molts,
també.
Anys molt bons de música, eh?
Molt bé.
Que encara... Mira, la meva filla, amb 19 anys, encara escolta.
És que enganxa,
música,
enganxa.
Sí.
Doncs, senyores i senyors, seguim escoltant Polis i acomiadem el doctor Jorge Planas. Repeteixo, moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Bona tarda, Catalunya, com sempre dic.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Tots som iguals, amb Ramon Rion.
I ara, a través de les línies telefòniques, te connectem amb l'Hospital Vall d'Hebron, amb la doctora Maria Josep Cerqueira. Muy buenas tardes, doctora.
Bona tarda.
Bona tarda, doctora. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Doctora, vostè és aquí al Vall d'Hebron. Vostè és la responsable, tinc entès, dels residents, no?, que vulguin aprendre, vulguin estar... Vostè ha obert les portes del Vall d'Hebron, no?, durant un mes?
Sí, aquest any hem volgut canviar el model que teníem fins ara,
sí,
que era un model amb el que un dia puntual doncs es rebia els candidats a futurs residents, i hem pensat que obrir la porta de l'hospital durant un mes donava molt més l'oportunitat de que poguessin conèixer cada una de les especialitats, poguessin saber com treballem i tinguessin molta més informació a l'hora d'escollir una plaça de l'especialitat que faran tota la seva vida.
Exacte.
La decisió que han de prendre
és molt
important.
I tant, que si abans que comencin a treballar, doncs mira, escolta, fem unes pràctiques i les pràctiques de... quan són? D'un dia? D'una setmana? Com va això?
No, l'oferta que els hi fem... Bueno, sí. Tots ells han fet pràctiques durant la carrera.
Sí.
L'oferta que els hi fem és bastant adaptada a la persona. Qui vol venir només a fer una entrevista i conèixer els professionals, doncs es queda amb això. Qui vol venir a passar un dia sencer amb nosaltres, dintre del servei, li oferim aquesta possibilitat, que vingui a primera hora, que es col·loqui una bata i que estigui tot el dia amb el servei acompanyant els metges i veient què fan. Què fan des del passe de visita fins a les sessions clíniques, fins al quiròfan en el cas dels cirurgians, que puguin tenir molt clar quina és la tasca habitual d'aquella especialitat que vagin a l'Institut de Recerca amb ells, etc.
I com és, doctora, que vostès van pensar doncs obrir les portes amb els residents?
Bueno, perquè els hi volem facilitar al màxim que prenguin una decisió raonada i prou assentada. Perquè moltes vegades acaben la carrera de medicina sense tenir clar a quina especialitat dedicar-se.
Ja.
Pensi, per exemple, que estem tenint moltes consultes i hi ha persones que ens demanen fins a 5 especialitats diferents.
Déu-n'hi-do, a veure quina surt, no?
Bueno, sí, volen, però especialitats que a vegades s'assemblen molt poc entre elles.
Ja.
I això vol dir que poden arribar al moment d'escollir sense tenir clar, i això a vegades fa que les persones estiguin 2 mesos o 3 mesos en una especialitat i decideixin renunciar perquè s'han equivocat, perquè no és això el que volien. Però no els hi volem facilitar que no els hi passi. I ens sembla que l'oportunitat de conèixer l'entorn, de conèixer els professionals, doncs els ha d'ajudar a prendre aquesta decisió doncs prou assentada.
I llavors és pioner, veritat, obrir les portes als residents, com dic jo?
Bueno, no
ho han fet alguna altra banda? Sí, o no?
No tenim notícia de que ningú més ho hagi fet fins ara.
Sí, sí, sí.
Jornada de portes obertes en fa tothom, tots, des de fa molts anys.
Evident.
Però aquesta iniciativa, creiem, tampoc ens atrevim a dir, però creiem que no l'estava fent ningú, com a mínim. Nosaltres no ho hem vist amb un altre. Va ser un discutint dintre de la comissió de docència que vam estar pensant com podíem millorar-ho, com podíem fer una cosa diferent, que vam arribar a aquesta proposta.
I quantes persones s'han presentat, doctora?
Pues de moment, nosaltres vam obrir des del 8 de març fins al 15 d'abril. Estem tenint una mitja de 10-12 sol·licituds diàries.
No està malament,
nosaltres
eh?
Sí, anem derivant als diferents serveis i la veritat és que ens han demanat ja pràcticament tots els serveis que tenim ofertats. Vull dir que també estem contents perquè la resposta és molt variada i gent que està interessada en àrees molt, molt diferents de la medicina, que, bueno, de la medicina, de l'enfermeria, de la farmàcia, de la psicologia. La veritat és que ens estan agraint també que hagin tingut aquesta iniciativa, doncs, perquè els sembla que, bueno, que els hi facilita recabar informació i anar més convençuts a l'hora de prendre la decisió.
I fins quan? Fins quan portes aquestes...
Fins al 15 d'abril, les mantindrem.
Fins al 15 d'abril.
És el primer dia que s'escull plaça. A partir del 15 d'abril s'escullen places d'especialistes i nosaltres, en principi, fins aquest dia mantindrem l'oferta.
Molt bé. I també tenen previst fer alguna cosa més, doctora?
Bueno, això ja és molt, eh? No, el que fem...
Primícia, digui.
No, hem obert un correu específic només per les persones que s'estan plantejant fer la residència, perquè des d'allà contestem totes les dubtes. Hem fet vídeos dintre de les especialitats, els residents de diferents especialitats han fet vídeos explicant què fan, com són, com ho tenen organitzat, doncs, per intentar... transmetre més informació. Estem fent campanyes a través de Twitter per donar informació del que estem fent. I, en el fons, la nostra oferta és de transparència total i d'explicar si una oferta que ens sembla que és bona, i per això la volem explicar, però volem que ells jutgin. El que estem dient a tothom és vingueu, mireu, i vosaltres mateixos.
Molt bé.
Feu-se la vostra idea.
Molt bé, doctora. Pues, per ara només volíem parlar d'aquest tema.
Molt bé.
Doctora Maria Josep Cerqueira, gràcies per atendre'ns aquí a Tots Som Iguals, a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies, fins la propera. Bona tarda.
Adéu.
Adéu. Senyores, senyors, ja ens acomiadem, falten breus un minutet, em sembla, ja per acomiadar-nos amb aquest bonic tema, que ens porta... Qui ens el porta? L'Andrea Bocelli. Senyores i senyors, Moon River. Nosaltres ara ja ens tenim que acomiadar, senyora i senyor Serà, fins al proper dimecres. Mònica Porral, a la producció, com sempre, Jordi Garretero, al control de so, els ha parlat Ramon Rion. Molt bona nit.
Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River, and